Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
Y así comenzó la guerra.
A los heridos los estabilizan en este hospital. Está en un sótano. Hoy es un día tranquilo.
España defenderá la legalidad internacional.
España se y ahí ha caído un proyectil. Se pueden ver perfectamente.
España se mostrará solidaria con las poblaciones afectadas por este conflicto.
Es peligroso quedarse en el apartamento. Quiero que la guerra termine cuanto antes.
Buen día. La resposta d'Europa a l'estracanada del president dels Estats Units, Donald Trump, amb crits a la cara del president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, fent-lo part responsable de la guerra, d'aquesta guerra que ja hem escoltat, advertint-lo que està jugant amb la Tercera Guerra Mundial, ha estat donada per l'alta representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas, que ha reconegut que el moment era greu i que Brussel·les en són conscients. El meu company del Cruïlla d'Europa, Gabriel Vázquez, i jo mateixa analitzarem amb els nostres convidats si aquest és un moment històric que pot significar el final de les relacions transatlàntiques entre Europa i els Estats Units, com diu l'Antoni Segura, que és un dels nostres convidats, amb un dels seus articles que ens explicarà d'aquí un moment. De tota manera, voldrem veure quines seran les conseqüències d'aquest Consell Europeu que s'ha fet aquestes darreres hores a Brussel·les, no, a Londres, perdó, i que encara continuarà aquesta setmana, per veure quines seran les conseqüències. Europa va quedar en xoc després de l'espectacle del president Trump i el vicepresident Vance, i la veu d'Europa es va deixar sentir alta i clara i concisa. Aquestes eren les seves paraules traduïdes pel nostre company Vázquez.
Ucraïna és Europa. Estem amb Ucraïna. Avui és més clar que mai que un món lliure necessita un nou líder. Depèn de nosaltres assumir aquest repte.
Gràcies, Gabriel, que m'havia oblidat del teu nom. El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha dit en acabar la reunió que és hora de fer un pas endavant i que mostra tot el seu recolzament, Europa mostra tot el seu recolzament a Ucraïna. I ell també, perquè recordem que ara el Regne Unit no és de la Unió Europea, no pertany a la Unió Europea. Veurem quines seran les conseqüències d'aquesta reunió que ha acabat amb l'acord de la creació d'una coalició europea en defensa d'Ucraïna i on sembla que s'ha arribat a diverses conclusions, que ara les comentarem. Per tant, que saludem ja els nostres convidats. Bon dia, Antoni Segura.
Sí.
Molt bé, bon dia, gràcies. Avui tenim els nostres convidats online. Com que som tan moderns, doncs online. L'Antoni Segura el tenim connectat per internet. Ell està en el programa d'avui amb una doble condició. És catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i president del CIDOB del 2017 fins ara. Els nostres oients ja coneixen el CIDOB perquè hem entrevistat moltes vegades a gent del CIDOB o a través del CIDOB. És un think tank, un centre d'investigació en relacions internacionals dels més prestigiosos d'Europa. Per això l'Antoni Segura ens explicarà si aquest incident del despatx oval ens situa en un canvi d'era de les relacions internacionals. A veure, què et sembla? L'incident entre Trump i Zelensky és, en la teva opinió, perdona que et tutegi, ens coneixem de fa temps, la fi de les relacions transatlàntiques, que demostra que la Unió Europea ja no és una prioritat pels Estats Units?
A veure, mira, d'entrada diré que fa dues setmanes vaig publicar un article que es deia La fi de les relacions transatlàntiques.
Exacte. Perdona, sobre perquè aquest article és sobre el que volem fer el programa. Digues, explica als nostres oients on te'l vas publicar, perquè així, si ells el volen llegir,
sí, és interessant. Sí, publico habitualment cada 15 dies a Nació Digital, que és un diari online, i després publico, però més espaiadament, al Punt Avui, que aquest encara és un diari en paper, afortunadament.
Sí.
Diaris en paper s'estan perdent, no? I, de fet, a Barcelona cada cop és més difícil trobar un quiosc per comprar el diari, que indica la caiguda del consum de diari en paper. No, deia que sí, que vaig escriure un article en aquest sentit, abans de que passés la visita de Zelensky a la Casa Blanca, on va ser tan mal rebut de manera tan grollera, no només per el president, sinó també per el vicepresident, per abans, que, en fi, que és una manera que diplomàticament no és acceptable el que van fer. És d'una grolleria, com deia, absoluta. I el que sí que és veritat, i això és una cosa que Europa hauria de tenir present i ja fa temps que s'està produint, perquè no és un problema només de Trump, és un problema també de la presidència demòcrata anterior, evidentment no amb la virulència que està plantejant Trump, però als Estats Units fa temps que està virant cap a Xina, està virant cap a l'eix Indo-Pacífic, que és en aquest moment on té més grans interessos i una competència tecnològica, especialment a la Xina, que, en fi, que està fent mal a Silicon Valley i a les grans companyies tecnològiques dels Estats Units. Per tant, això no vol dir que s'hagi d'abandonar Europa. Per exemple, Biden en cap moment ho va plantejar en aquests termes. El problema és que Trump sí que ho està plantejant en aquests termes. És a dir, darrere la rebuda que va fer de Zelensky, també hi ha un menysteniment del paper d'Europa amb tot aquest conflicte, no? Mentre Europa, doncs, la Unió Europea en concret, i el Regne Unit, tot i que ja no està a la Unió Europea, després del Brexit del 2016, doncs, sense, jo diria que de manera majoritària, és veritat que hi ha algun país més reticent o que no ho veu tan clar, estic pensant en Hongria i en algun altre país de la regió de l'est d'Europa, però la resta d'Europa sembla que té molt clar, i almenys així ho ha manifestat, que s'ha de donar un suport total i absolut a Ucraïna. Entre altres raons, perquè el que ha fet Rússia trenca tot el sistema multilateral que es va construir a partir de 1945 i trenca la Carta de Nacions Unides, que diu explícitament que les fronteres dels països són inviolables. I aquí hi ha hagut una agressió de primera mà. És veritat que possiblement també es paguen les conseqüències de que en altres casos, quan això s'ha produït, doncs tampoc s'ha actuat amb la seva contundència.
Amb contundència, no?
Sí.
La divisió europea és la que resta contundència a les respostes, crec jo.
Sí, la divisió europea i el fet que en uns altres casos també mirar cap a una altra banda. Estic pensant que un altre país que està ocupant territori que no és seu des de fa 70 i pico d'anys és Israel, amb els territoris ocupats palestins. I d'altra banda, els Estats Units, quan ha tingut la necessitat o quan ha volgut o quan simplement doncs, ho ha decidit, doncs ja sé que són països més petits, però recordem la invasió de Granada, recordem l'entrada a Panamà per capturar Noriega. Tot això són incompliments flagrants de la Carta de Nacions Unides. I el mateix va fer Bush fill amb Iraq. Així és com la Bush pare va fer una guerra legitimada per una resolució de Nacions Unides perquè Iraq havia envaït Kuwait, que seria un cas similar de no respecte a les fronteres. Bush fill doncs, va actuar per compte pròpia de manera unilateral i, per tant, això també ha desprestigiat Europa, no només Europa i Estats Units, però ha desprestigiat una mica el multilateralisme que es va intentar construir a partir de 1940.
Després ens explicaràs què és exactament el multilateralisme, perquè ens agrada que avui els nostres oients tinguin una bona classe d'història contemporània. He dit abans que el senyor Antoni Segura estava aquí en el programa El Cruïlla d'Europa d'avui en una doble condició i m'agrada molt poder explicar que ell fa uns anys va estar molt vinculat al moviment educatiu del Maresme perquè vas viure un temps, no sé si llarg o curt. Quants anys van ser? 8? 10?
A Mataró, 9.
A 9,
exacte. I a Llavaneres, 10. En total, gairebé una vintena d'anys.
Caramba.
Visquem al Maresme.
Al sí. Maresme, i tant, i tant. Doncs precisament per això, com que en aquests moments l'Escola Pública de Rocafonda i del Camí del Mig tenen el problema que la Generalitat vol retallar-los unes línies de l'ensenyament públic, nosaltres hem dit, per què no fem amb algunes persones del món de l'ensenyament públic, al final del programa també ho recordem. I, per tant, per això jo he dit que estaves aquí en una doble condició. Ara vaig, de totes maneres, a presentar el nostre segon convidat, al qual li demanarem que, si per casualitat no ens entén quan parlem tant tu com jo, Antoni, ens ho faci saber, perquè nosaltres parlaríem en castellà. Ell és ucraïnès, ell és d'un think tank, també és un centre d'investigació de relacions internacionals, més petit que el CIDOB, m'ha explicat quan estàvem preparant el programa, però també necessiten aquests centres a altres països. I, per tant, el seu think tank es diu Transatlantic Dialogue Center, i el saludem. Oleksandr, bon dia.
Bon dia, gracias por invitarme, un placer.
Un placer. Ya he dicho, claro, que si no nos entiendes, nos lo dices y vamos al castellano, pero me has dicho que nos entenderías, por tanto, nos arriesgamos.
Absolutamente.
Porque hacemos el programa en catalán. A ver, ¿me puedes decir cómo se pronuncia tu apellido?
Slivchuk, Oleksandr Slivchuk.
Ah, exacto, pues parlem amb l'Oleksandr Slivchuk. Ell és analista política, sí, i és el responsable d'aquesta institució pel programa de l'Estat espanyol i Amèrica Llatina. Tu ets ucraïnès, doncs em pots dir com valores tu i la ciutadania d'Ucraïna per les comunicacions que hagis tingut, aquest incident entre Trump i Zelensky i sobretot el rol del president ucraïnès?
La comunidad ucraniana y yo personalmente se quedó al lado del presidente de Ucrania. Yo leo poca crítica hacia su postura o sus declaraciones o sobre todo el incidente. Hay una opinión generalizada que el incidente ya fue preparado e instigado desde el inicio, cuando Volodymyr Zelensky llegó a la Casa Blanca. Ya Donald Trump empezó a actuarse un poco diplomático, tirarse algunas frases que no corresponden en las reuniones de alto nivel, así, hablando sobre su vestido, etcétera.
Vestido, sí.
Y lo continuó en el despacho oval, cuando J.D. Vance, el vicepresidente, su papel era seguir provocándole con algunas preguntas no conectadas con la realidad. Donald Trump tiraba factos, hechos, que tampoco son verdaderos, y Volodymyr Zelensky, según también su cómo él hablaba, muchos analistas lo toman como él intentaba preservar alguna tranquilidad, pero al final me parece que esa reunión no podría salir bien. Uh-huh. al final, porque los Estados Unidos lo que querían para que Ucrania solamente acepta todo.
Uh-huh. A veure, Antoni, tu creus que aquesta reunió estava preparada, instigada? Perquè el que diu l'Oleg, realment jo ho he llegit a la premsa internacional també, des del principi, perquè descarrilés?
A veure, jo penso que era una manera de visualitzar davant del món el menyspreu, en aquest cas, per Zelensky, per Ucraïna, i per intentar doncs dur a terme un acord que és impensable. És a dir, que ara Trump reclami l'ajuda que durant la presidència de Biden als Estats Units va prestar a Ucraïna, i que a canvi d'això doncs vulgui explotar
el
50% dels minerals, especialment de les terres rares que hi ha a Ucraïna. Això és impresentable, vaja, i des del uh-huh. punt de vista de les relacions internacionals és simplement inacceptable. Uh-huh. Estats Units té un problema amb les terres rares, un problema, diguem-ne, greu,
sí,
perquè no només que no en té, sinó que gran part de les terres rares les té Xina, estan a Xina, té unes reserves importants. Austràlia té també bastant, com un 12%, Però, esclar, Austràlia és més complicat doblegar a Itàlia que intentar doblegar a Zelensky i a Ucraïna, que està en una situació crítica arran de la invasió russa. Per tant, jo penso que el que va fer és inacceptable des de qualsevol punt de vista. Demostra no només que té un caràcter autoritari, que és un ególatra, en fi, incansable, sinó que, a més, doncs, no dubta en utilitzar les formes més grolleres. Havia un moment que semblava que estigués jugant una partida de pòquer. Com es pot dir en una reunió d'alt nivell que vostè no té bones cartes o les seves cartes són molt dolentes? Això és... Vaja, és que jo crec que no hi ha precedents, i menys el despatx oval. Això que ho pugui dir en un sopar, en fi, més o menys públic i semioficial, però a despatx oval, que és una mica el Sancta Sanctorum de la Casa Blanca, on es rep els líders mundials més importants, o no importants, però que en tot cas és la màxima expressió com a seu de la diplomàcia nord-americana a l'hora de dialogar amb altres països, aquest vocabulari que va utilitzar i que va començar abans, per cert, va començar el vicepresident llançant la primera pulla important directa contra Zelensky, jo penso que això no més d'una explicació. Volien humiliar Zelensky i volien, diguem-ne, jugar a favor de Putin. No sé què li deu Trump a Putin, perquè aquesta és la pregunta que em faig. És a dir, arran d'aquesta actuació, què és el que hi ha darrere que Trump tingui aquesta necessitat de congraciar-se amb Putin, que és un dictador i un assassí, en fi, més que comprovat i que no té escrúpols en eliminar a la seva oposició pels mètodes més brutals que es coneixin. Només cal pensar en Navalny ara fa un any, però jo encara em remeto més enrere, doncs, amb periodistes, amb la Politoskaya, per exemple, i ja estem parlant de fa molts anys, de fa bastants anys, de tot el que va fer a Txetxènia. I és un personatge impresentable, un dictador i un assassí terrible, no? I llavors no entenc la necessitat que té Trump de congraciar-se amb aquest personatge.
Sí, ho intentarem descobrir, perquè encara hi dedicarem alguns programes més. Jo volia demanar-vos brevetat, perquè els últims minuts d'aquest programa els dedicarem a parlar de l'ensenyament, com he explicat. Oleg, Antoni Segura, què us sembla? Per què hi era el senyor Vance en aquesta reunió, quan normalment no havia de ser així? Per què us sembla que hi era? A veure, Oleg, primer.
Hay que recordar que J.D. Vance tiene un tipo de conflicto mediático con Volodymyr Zelensky ya desde antes. Y su papel era... preguntar cosas que Donald Trump no podía preguntar. No era casualidad que Vance empezó a mencionar algunos incidentes, algunas reuniones de Zelensky antes, durante la campaña electoral, que Vance criticaba a Zelensky por sus contactos con los demócratas. Y al final, es una pena que el vicepresidente estadounidense no tiene conocimiento de la situación en el terreno en Ucrania, porque sus respuestas, muchas ucranianas lo tomaron con mucha frustración, porque los Estados Unidos ahora no prestan alguna atención suficiente para la causa ucraniana. Lo que me gustó podría ser que la única persona que se portó de manera adecuada era Marco Rubio, porque él dijo nada. Él se quedó callado, no reía de las burlas que tiraba Donald Trump o J.D. Vance y básicamente no participó en el evento. Me parece que Marco Rubio entendía que todo va muy mal y hay que pararlo de alguna manera.
Y Antoni, tú, ¿per qué hi era aquest senyor, el vicepresident?
Bé, jo penso que l'Oleg ho ha explicat la mar de bé.
Ho ha explicat la mar de bé, sí.
No crec que calgui afegir gaire cosa
va,
més.
Molt bé.
Aquí hi ha un problema, per mi, més greu, que és que, clar, Trump té una edat. I amb això vull dir que no és descartable que no pugui acabar el mandat. I ja no ho dic per qüestions polítiques, sinó simplement, ha passat amb altres presidents. Llavors, el problema és que aquí... Qui pren la presidència és el vicepresident. Llavors, Trump és un pragmàtic, en el fons, un pragmàtic dels negocis, clar. Un pragmàtic de fer fortuna, diguem-ne, de la manera que sigui i trepitjant a qui sigui. Uh-huh. És més preocupant lo d'abans, perquè abans és un convençut del que fa, del que diu, i d'una ideologia molt d'extrema dreta, molt conservadora, ultraconservadora, i, és un perill. És un perill aquest
vicepresident.
Respecte al que deia Oleg de Rubio, és veritat que va estar callat, però justament avui el New York Times publica, de moment, només puc accedir, de moment veig el titular, avui estem a 3 de març, efectivament, Rubio ataca Zelensky. És un ferm defensor de Trump i Vance. És a dir, va estar callat, certament, però diguem-ne que aquest silenci li ha durat poc.
Com deien ara els nostres convidats, la Unió Europea ha constatat que les esquerdes entre Europa i els Estats Units són cada vegada més grans. El president Trump ha esbroncat el president ucraïnès Zelensky. L'havia convidat per signar un acord que ni tan sols es va signar i, a més, el van treure del propi despatx. Ara posem uns minuts d'aquesta disputa entre Trump i Zelensky.
Està jugant amb la vida de milions de persones. Està jugant amb la Tercera Guerra Mundial. I el que estàs fent és molt irrespectuós amb el país. Aquest país que tant t'ha recolzat. Però ho sentirà en el futur. Déu bendigui el fet que no tinguin una guerra. No ens diguis el que sentirem. Estem intentant resoldre un problema. Així que no ens diguis el que hem de sentir. Perquè no estàs en posició de dictar-ho. Recorda això. No estàs en posició de dictar el que hem de sentir. Ha dit gràcies alguna vegada al llarg d'aquesta reunió, al cas, vostè? Digues gràcies. Accepta que hi ha desacords i litigarem aquests desacords en lloc d'intentar lluitar-ho en els mitjans de comunicació quan estàs equivocat, perquè ho estàs. Et vam donar, a través d'aquest estúpid president, 350 mil milions de dòlars. Li vam donar equipament militar. Si no haguéssim tingut el nostre equipament militar, aquesta guerra s'hagués acabat en 2 setmanes. Sí, en 3 dies. Va dir Putin, 3 dies. Serà molt difícil negociar d'aquesta manera.
Doncs sí, evidentment, semblava un galliner. Què us sembla, molt breument? Antoni.
Bueno, primer que tot, Oleg, lamento el de Rubio, però és que és una notícia d'última hora que surt al New York Times.
Sí.
I, per tant, no és tan bo com semblava el dia de la reunió, no?
No passa res. Gràcies per dir-ho.
Què és el que ens sembla? Home, ens sembla que, de nou, Trump està en fi, dient coses, primer, que no són certes. Els ucraïnesos van aturar l'ofensiva russa del nord, la que venia cap a Kiev directament, aquella famosa columna de 60 quilòmetres entre carros de combat, tancs, soldats, etc. On, efectivament, jo penso que aquí van jugar dos factors que són fonamentals. Una, la resistència del poble ucraïnès, del poble i de l'exèrcit ucraïnès, que va fer front a un exèrcit que venia disposat a envair el seu país, pensant que això seria un passeig, que en 4 dies es plantarien a Kiev i que després posarien un govern titella, com existeix a Bielorússia, per exemple, i que ja tindrien, en fi, que haurien recuperat la seva presència a Ucraïna. Gràcies a la resistència, com deia, del poble ucraïnès i de l'exèrcit ucraïnès, es va frenar aquesta ofensiva, que a més des del punt de vista militar va cometre un error estratègic considerable. Una columna de 60 quilòmetres s'ha de vestir de carburant, s'ha de vestir d'aliment per la tropa i, és clar, no pots sortir, perquè pràcticament va sortir de Bielorússia, no va sortir de Rússia, no pots mantenir això, en fi, sense uns mecanismes d'enllaç àgils, ràpids i eficaços. Per tant, aquests dos factors jo penso que van frenar aquest primer intent, que Putin es pensava que seria una guerra que duraria això 3 dies, una setmana, i es va trobar amb la resistència dels ucraïnesos. I en aquests moments els americans no hi eren. I l'armament americà no hi era. I per tant, la primera ajuda, i no oblidem, la va oferir Europa. I segurament no en forma tant de material de guerra a l'inici com d'acollir a la gent que marxava foragitada pel camp de batalla i que bàsicament va anar a la frontera polonesa i a altres fronteres de països del voltant que els van acollir. Per tant, primera mentida de Trump, no, ell no va ser el protagonista, els Estats Units no va ser el protagonista d'aquesta aturada de l'exèrcit rus primer. Després és veritat que va haver-hi ajuda en material de guerra, tant d'Estats Units com d'Europa. De fet, Macron li va recordar l'altre dia que Europa havia contribuït al voltant d'un 60% amb el material entregat a Ucraïna i que, per tant, en fi, que els Estats Units va fer un gran esforç, però Biden, en concret, el president Biden, però que no tot ho havien fet ells. I, a més, ells no estan reclamant ara que paguin aquest material com està fent Trump d'una manera, jo diria, grotesca, fins i tot.
Antoni, sembla que d'aquesta reunió, d'aquesta cimera, que se'n diuen cimera, que estranyament no, perquè tothom ha d'estar per la pau, però que ha estat organitzada pel Regne Unit i, per tant, i França. Com ho veieu, que realment el Regne Unit s'hagi tornat a posar a buscar la pau, també a enfortir-la a Europa? Primer tu, Oleg, si vols.
Ahora todo el mundo habla sobre el liderazgo en Europa y qué país podría ser un protagonista en este proceso. El Reino Unido es, históricamente, es un país que tenía muchas historias contradictorias con Rusia y con Moscú, y en este caso de la causa ucraniana, Londres se postuló bastante firmemente desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania. Reino Unido tiene una fama, un apoyo social muy alto, pero se habla sobre la Unión Europea. ¿Quién en la Unión Europea podría también liderar esta postura de Europa antirrusa? Y de momento, la mayoría de los ucranianos tienen una relación más cercana con Berlín y no con París. En mi opinión propia, Alemania, una alianza entre Alemania y Reino Unido en Europa tendría más efecto práctico para Ucrania en el tema de armamento y sanciones contra Rusia, sino que Francia. De momento, Francia, desde el inicio de la invasión rusa en 2014, Crimea, Donbass y más adelante, Francia no tuvo un papel, digamos, bastante pro-antiruso o anti-Putin. Francia buscaba una salida diplomática, igual que lo decía Alemania, pero después del inicio de la invasión a gran escala, Alemania se postuló muy al lado de Ucrania, pero de manera práctica. Ahora es segundo proveedor de armamento, de sistemas antimisiles, de equipos blindados que están en el frente, lo que Ucrania de verdad necesita. Entonces, en mi propia opinión, sería más prudente buscar algún acercamiento entre Berlín y Londres en el tema de lucha contra influencia rusa en este caso.
¿Y a tú qué te sembla, Antoni?
Bé, a mi em sembla d'entrada que hi ha una paradoxa, no? Que és que ha sigut el Regne Unit qui ha convocat,
sí,
que és el país que va sortir de la Unió Europea el 2016. Uh-huh. La qual cosa ja és, en fi, ja demostra lo complicada que és aquesta situació. Tanmateix, el Regne Unit ha estat, en fi, molt ferm amb aquest posicionament. Fins i tot Zelensky ha anat a veure el rei Carles, que és, d'alguna manera, és... Algun comentarista deia que Trump és un enamorat de les monarquies. Suposo que forma part del seu histrionisme, no? I que, esclar, quan li van dir que Starmer, quan el van a veure després de Zelensky, i duia una invitació del rei Carles perquè visités el Regne Unit, doncs es veu que això va complaure molt. Per tant, hi ha un primer element que en tot cas, jo no sé si els britànics, si ara tornessin a votar, sortiria el Brexit o sortiria el Remain, perquè l'experiència d'estar fora no és molt bona.
No és bona per ells, no.
Jo sempre dic que fora fa molt de fred, I per tant, doncs, és millor estar dintre. Dit això, té raó, l'Oleg, que Alemanya ha estat segurament el país europeu que més ha contribuït amb armament militar i amb equipaments per fer front a la invasió russa o per ajudar a Ucraïna a fer front a l'operació russa. Uh-huh. El que passa és que ara hi ha un problema. I el problema és que hi ha un canvi de govern a Alemanya, hi ha un canvi de lideratge, passa la democràcia cristiana, el proper canceller serà demòcrata cristià. És veritat que amb un govern de coalició, la gran coalició amb el Partit Socialdemòcrata, però segurament la predisposició variarà una mica. Uh-huh. No serà la mateixa que tenia Scholz, que tenia un compromís molt, molt estret, en aquest cas amb Ucraïna. I penso que cal començar a comptar també amb altres països.
Com, per exemple? Per exemple?
Com per exemple Espanya, per exemple Itàlia, probablement. Uh-huh. Meloni, curiosament, tot i ser una opció d'extrema dreta, que en general l'extrema dreta europea...
És amiga de Trump.
És amiga de Trump, però a part d'això, l'extrema dreta europea en molts casos s'està manifestant de manera dubtosa.
Uh-huh. Uh-huh. Deixa'm preguntar-li en el Oleg, quina és la seva opinió del paper d'Alemanya? Breument, sisplau, Oleg, perquè com que parlarem també d'educació, els últims minuts del programa se'ns menjaran ja i en 10 minuts m'agradaria acabar aquesta repassada de la situació que s'ha esdevingut durant tota aquesta setmana. Oleg, endavant.
El paper de l'Alemanya, correcte?
Sí, sí. Sí, sí, tú lo has introducido.
Es verdad que Alemania de alguna manera provocó también esta postura de Vladimir Putin, que le parecía que no, que es que puede ser todo lo que da la gana con Ucrania, porque en 2014 ya ocurrió una invasión. Las tropas rusas siguen en Ucrania desde 2014. Lo que haría Alemania es buscar la paz y construir gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2 con Rusia como si no pasa nada, como las tropas no están ocupando un país en el continente europeo. Les salió muy caro eso. Y la postura, esta firme postura y el envío de armamento para los alemanes es una cosa muy sensible después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían que dar un giro enorme en su política exterior, que siempre ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, pacífica, no meterse en conflictos bélicos. Ahora, como ya declaró el señor Antoni, que ahora Alemania es el primer proveedor de armamento en el continente europeo para Ucrania. Ya construyen plantas en Ucrania que producen armamento. Entonces, me parece que Alemania piensa a largo plazo. Este conflicto no va a durar poco tiempo, pocos años. Y esta visión estratégica es lo que necesita Europa y lo que Alemania ya la tiene. Eso es importante, que desde Berlín llegan señales bastante positivas para Ucrania.
Uh-huh. A veure, molt breument també, què penseu de la persona que se'ns ha fet arribar a l'opinió pública europea, el senyor Elon Musk? que recolza ell que Estats Units surti de l'OTAN, surti de Nacions Unides, surti de tot arreu. Què en penseu, Antoni primer i després Oleg? I en quin estat de salut està l'OTAN ara mateix? A veure si tenim, abans de començar a parlar d'ensenyament.
Sí, intentaré ser ràpid. Elon Musk ja és del tot sorprenent. És un senyor que no té cap càrrec. Sí, té un càrrec, però que és un càrrec que no ha passat pel Congrés, com passa en tot el Consell de Secretaris que té el govern dels Estats Units, en aquest cas el govern de Trump, que pretén desmantellar tot l'aparell de l'Estat amb els seus aspectes més fonamentals. Amb això, diguem-ne, que té similituds amb Milei, amb Argentina. En el moment ha desmantellat ja la unitat de cooperació que té Estats Units a la resta del món. En fi, ha posat en perill fins i tot el comitè nuclear perquè ha acomiadat gent que ara necessiten per seguir controlant l'armament nuclear, etc. I el més sorprenent d'això és que ho fa en nom seu i en nom de Trump, però sense haver estat nomenat per ningú. Uh-huh. Això és un perill. És un perill que l'únic que va és a fer el show, com l'altre dia amb el seu fill petit a la Casa Blanca, amb els periodistes. En fi, és...
I la salut de l'OTAN? I la salut de l'OTAN?
La salut de l'OTAN és molt feble en aquests moments. Molt feble perquè si Trump segueix entossudit que Europa és el seu enemic, l'altre dia ho va dir, la Unió Europea es va construir, bueno, no, suposo que ho vol dir, per fotre'ns, perquè va dir foc Estats Units, no? En fi, si aquest és el seu pensament, vol dir que Estats Units deixarà caure l'OTAN, o en tot cas s'apartarà, o en tot cas contribuirà molt menys i exigirà que contribueixin molt més els altres països. Només una advertència aquí. Això
has d'anar de pressa perquè si no li
sí, puc entrar. Acabo i tanco. A mi sí que em preocupa aquesta deriva militarista en què estem caient tots. En aquests moments el món gasta molt més en armament que durant la Guerra Freda, fins i tot. I això és perillós. És perillós perquè hi ha una tendència a resoldre els conflictes amb l'ús de la força i no de la diplomàcia. Uh-huh. I això Trump és el que està fent.
Gràcies. Ara parlarà l'Oleg, ara donarà la seva visió l'Oleg, però m'has posat el tema amb safata perquè ja estem preparant un altre programa sobre realment aquesta fòbia militarista que té tothom ara. I que s'allunya una mica dels principis aquests de la Unió Europea, encara que potser sí que la Unió Europea s'ha adormit una mica a l'hora de potenciar els seus valors i ha deixat una mica el tema doncs, de la defensa aparcat, però potser que no cal que ens ho agafem d'aquesta manera. Vale? I dedicarem un programa i et parlarem amb tu, Antoni, segurament. Antoni, segures? Nosaltres hi parlarem. Oleg, ens pots donar la teva opinió sobre quin és l'estat de salut de la OTAN i si el teu país no hi pot entrar, com aspira, què passarà?
Bueno, para mí está claro que la OTAN necesita una transformación. No tenemos que tomar todas declaraciones de Estados Unidos como erróneas y tóxicas. La OTAN, como Europa, yo hablo sobre aliados europeos de la OTAN. No desarrollaban sus ejércitos porque no hacía falta, no debían hacerlo, no querían hacer estas inversiones. Y ahora la situación se cambió. Donald Trump tiene esta postura desde hace mucho tiempo, desde los 90, que en medios de comunicación él ya publicaba artículos y columnas que Europa tiene que pagar por su propia defensa, etcétera, pero no hasta tan extremo, porque me parece que hasta hoy en Estados Unidos no entienden muy bien que es un organismo conjunto, Europa y Estados Unidos, en el tema de seguridad. Lo que en Ucrania toman con mucha frustración es falta de deseo de la OTAN de integrar a Ucrania, porque es una solución lo más barata y lo más fácil de este conflicto bélico que tenemos en Europa del Este. Lo más caro va a buscar otras vías como sanciones, mantener pacificadores o tropas extranjeras o mandar armamento a Ucrania. Sería lo más fácil y prudente integrar a Ucrania, pero en la OTAN no quieren tomar esta decisión rápida y bastante complicada. Y la salida de los Estados Unidos de la OTAN me parece de momento es imposible. Y Elon Musk puede hacer estas declaraciones porque lo que él quiere es tener una buena relación con Donald Trump y va a repetir todos los mensajes, relatos que manda Donald Trump. O sea, sobre la ONU, sobre la OTAN, sobre Ucrania, Zelensky, etc. Él no tiene su propia opinión, él tiene sus propios intereses, son empresas empresariales y quiere mantener una buena relación con la administración demócrata, perdón, republicana. Entonces, las declaraciones de Musk no tenemos que las tomarlas con mucha razón, porque no lo es.
Gràcies, Alexander Svivchuk, del Transatlantic Dialogue Center, per haver participat en el programa. Nosaltres ara continuem amb el tema de l'ensenyament i l'Antoni Segura. Endavant, Gabriel.
Doncs bé, ara anem a canviar de tema radicalment per parlar d'una cosa de Mataró, concretament d'aquí de casa. I bé, doncs, com us dèiem, també per abordar aquesta qüestió, estem amb el convidat, que és l'Antoni Segura, que, com us dèiem, doncs, és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i que ha estat president del CIDOB des del 2017 al 2024. I l'hem portat també perquè és un home que coneix bé la ciutat, ja que hi va viure molts anys i va estar en la creació de l'Escola Rocafonda, junt amb l'altra convidada, la Maria Major, que és veïna del barri, i durant molts anys va ser professora de l'Escola Els Bons Amics de la ciutat maresmenca. I bé, doncs avui estem amb ells perquè no se'ns acut millors persones que parlar d'aquest tema. Bon dia.
Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia a tothom. El que volíem saber, bon dia, Antoni, altra vegada. Què et va moure quan vivies aquí a Mataró, ja fa anys, 77, estàvem parlant, 70, a principis dels 80 vau arribar, a implicar-te en l'ensenyament, en l'escola?
Bé, la meva dona ha estat molt més vinculada que jo encara a Mataró, perquè ella va ser professora d'institut.
Digue'ns el nom de la teva dona.
Sí, Rosa Inz Hernández. Catalina Rosa Inz Hernández, i era professora de llengua i literatura espanyola o castellana. Va començar als Satorres a l'any 76, va ser el primer lloc que va ocupar, diguem-ne, com a professora. Havíem acabat la carrera l'any 75 i després va passar el Damià Campeny i finalment va acabar a Pla d'en Buet. Fins pràcticament ja vivíem a Barcelona, que ja seguia pujant a Mataró, perquè encara va estar fins ben entrat els primers anys d'aquest segle a Pla d'en Buet. I conservem molts amics i, bueno, van ser uns anys que els nostres fills eren petits, l'escola s'acabava d'obrir, encara mancaven coses per fer i hi havia un moviment de pares molt fort en aquells moments i molt implicat en el funcionament de l'Escola Rocafonda, que és la que conec perquè és on anaven els meus fills.
I quin era l'objectiu, doncs, a l'hora de crear aquesta escola? L'objectiu pedagògic?
Bueno, l'objectiu pedagògic, jo diria que més que pedagògic, en aquells moments el que hi havia eren mancances d'escolarització per tothom. Escolarització, òbviament, em refereixo a escolarització pública. Nosaltres tots dos hem treballat sempre a la pública. Hi ha els tres instituts que he mencionat. Després, finalment, en un de Badalona, però això ja feia temps que vivíem a Barcelona. Ja dic que va estar pujant encara a Mataró durant molts anys, i jo a la Universitat de Barcelona, que també és una, evidentment, també és en educació pública, no? Per tant, hem estat sempre defensors de l'escola pública i de l'ensenyament públic, i per tant Rocafonda era un barri mancat en aquells moments d'escola pública, i per tant valia la pena consolidar el projecte Rocafonda amb tota una sèrie de professors que estaven molt implicats. Recordo la Montse Dalmau, recordo algunes de les mestres que van tenir els meus fills, i per tant jo penso que és una lluita veïnal que va valdre la pena i que cal valoritzar amb el que té en aquell context, no? El context d'inici de la transició democràtica, d'inicis de... Bueno, de fet, era el primer ajuntament democràtic. Les eleccions havien estat a l'any 79 i, ja dic, nosaltres vam arribar a l'abril del 80 i, per tant, doncs, aquells primers anys estava gairebé tot per fer i va valdre la pena. Jo és una experiència que la recordo, en fi, amb molt de carinyo i molt vivida, diguem-ne, no? Molt viscuda, en el sentit de molta implicació dels pares amb l'equip de mestres de l'escola.
Tots els noms dels professors que tu recordis, digue'ls, perquè és un petit homenatge del Cruïlla d'Europa a tota aquesta etapa.
Bé, jo de noms en recordo pocs i aquestes alçades.
No pateixis, però si està també alguna a la memòria...
La memòria em falla, havia dit la Montserrat del Mau, perquè encara ens veiem, jo encara... fa poc vaig estar presentant abans de l'estiu el meu darrer llibre a la llibreria Dòria i bueno, doncs van venir, recordo els Manté que estaven implicats a l'escola, la Corro Manté treballava amb la meva dona a l'institut i en fi tota una sèrie de gent que en aquells moments es movien en l'esfera d'educació. Després he participat, ja m'han cridat més d'un cop, amb el moviment pedagògic, de renovació pedagògica al Maresme, a fer algun curs sobre immigració, bueno, una xerrada sobre immigració i educació a Mataró. I he vingut diverses vegades i és un lloc que sempre que em criden doncs vinc amb molt de gust.
Sempre vens, moltes gràcies.
Molts records molt agradables. Uh-huh.
Escolta, el Maria, bon dia. Explica'ns bon dia. Què hi passa ara a l'escola i per què la ciutat està una mica revolucionada quan volen tancar aules. Això no pot
Esperem ser. Que ho estigui molt de revolucionada perquè des de fa temps en l'àmbit de l'escola pública no hi havia un disbarat tan gran com aquest que fa uns anys que el departament, i d'acord amb l'Ajuntament en aquest cas, ha fet, que és la reducció d'aules a l'escola pública. Jo volia precisar que sí, vaig treballar als Bons Amics, que era una escola cooperativa del barri de Cerdanyola, però que en el qual l'equip tenia molt clar que érem una substitució de l'escola pública mentre aquesta no arribava en aquell barri. I quan es va construir l'escola Tomàs Vinyes, nosaltres voluntàriament vam tancar l'escola i vàrem fer que tot l'alumnat passés a la nova escola Tomàs Vinyes, entre ells els meus fills. Després, la construcció de l'escola Roca Fonda va néixer d'una lluita, una lluita tan important com era dormir durant 15 dies a l'Ajuntament, a la sala de plens de l'Ajuntament. Dormíem cada nit allà. Recordo llarguíssimes...
Tot això per aconseguir que es creés aquesta escola.
Per fer-la, perquè llavors el problema és que un barri com Rocafonda, carregat de canalla, com ara, no tenia escola. No, hi havia els germans Bartomeu, ja fet, des del principi absolutament desbordat de canalla. I llavors es va fer l'escola Rocafonda. I ara, que en el nostre barri seguim tenint la mateixa o més quantitat de criatures, tenim 2.300 nens de 0 a 12 anys, es vulgui tancar una aula, que és, d'alguna manera, una sentència de mort per una escola. Perquè en una escola que té 320 alumnes, si només pots oferir de I3, que vol dir infantil 3, 18 places, qui ocuparà aquestes places en primer lloc? Els germans. I en una escola que no hi entren famílies noves, alumnes nous, diferents, diversos, és una escola que tu dius que elimines una plaça, una aula, però en realitat el que estàs fent és destruir aquella escola. És la realitat, és a dir, perquè l'any que ve serà I3 i I4, l'altre I3 i I4 i I5, i en 6 anys l'escola queda reduïda a la meitat, mentre que l'escola concertada, que recordem-ho, es va fer per arribar a aquells infants que no tenien lloc a l'escola pública, i que té més vacants perquè avui, gràcies a la bona pedagogia de les escoles públiques, la gent demana més escola pública que escola concertada. Però la concertada no es retalla en aules i en el nostre barri, que no en tenim cap, obligaràs a nens de P3 a anar als Maristes, a anar a Santa Anna, que queden molt lluny de Rocafonda.
Uh-huh. Al barri hi viuen 11.500 persones, inclús més. Per tant, quin consideres tu que és l'interès real que hi ha darrere del tancament d'aquestes línies i què suposaria per les famílies?
Econòmic?
Demogràfic?
Primer, insensibilitat. O sigui, la primera causa és una insensibilitat molt gran a la importància que té l'escola, sobretot l'escola primerenca, i em perdonaran els professors universitaris, l'escola primerenca, el preescolar i la primària, en l'èxit escolar d'una criatura. És a dir, és a les escoles bressol i els preescolars on es fonamenta l'èxit escolar. És on comença la carrera cap a poder superar estudis superiors. No cal, si voleu us ho explico, però...
No cal.
Jo simplement és això, perquè algú voldria perjudicar.
I segona, per estalvi econòmic, però sobretot per marca de visió, perquè és allò que es diu d'estalvio, però després ho pagaré en presons, ho pagaré amb problemes de convivència, ho pagarem d'una altra manera. El que passa que tenen una mirada tan curta els que decideixen això que no veuen les conseqüències o no les volen veure. És molt greu, és gravíssim.
Ara, gràcies, Maria.
Si em permeteu...
Sí.
Si
estàs d'acord.
No, sóc professor universitari, he estat i no tinc... No em sento pas ferit, pel que ha dit, ni molt menys. Hi ha una cosa que em sembla molt greu, que si comences a tallar cursos pels nanos més petits, preescolar en aquest cas, vol dir que estàs d'alguna manera escapçant el futur de l'escola.
Sí.
Perquè són aquests nanos els que després faran, en fi, l'ensenyament obligatori i els que podran tenir una projecció escolar en funció del seu currículum que vagin complint. Però, esclar, si la base la tallem per baix, doncs després a dalt no arribarà ningú, no? O sigui, vull dir que d'alguna manera, i a més hi ha una altra cosa que em sembla també greu, ens hem passat molt de temps, i crec que encara és la lluita en aquests moments, de reduir per millorar la qualitat de l'ensenyament, de reduir la ràtio d'alumnes per professors. Soc conscient que amb això s'ha avançat i s'ha fet bastant, però no està de més seguir en aquesta línia, i per tant, si hi ha menys nanos, doncs és la possibilitat de reduir aquesta ràtio, perquè com més baixa és aquesta ràtio, no ho vull comparar, però en els països escandinaus és molt baixa, molt més baixa que aquí, i això dona molt més resultats o millors resultats escolars. Per tant, em sembla greu en aquests dos sentits, no? De no aprofitar per reduir les ràtios i de que estem tallant el futur del creixement d'aquesta mateixa escola, no? Si no hi ha primers cursos, o limitem cada vegada més l'entrada de nanos a l'escolar, doncs estem, de fet, també limitant l'entrada de que dintre de 6, 10 o 8 anys aquests nanos doncs omplin els cursos ja de l'ensenyament secundari obligatori.
Gràcies, Antoni Segura, per aquestes explicacions. Ara escoltarem altres pares d'una forma molt breu que ens donarà la seva opinió, que coincideix la de molta gent amb el que deia la Maria.
Bé, doncs estem molt enfadats perquè pensem que és una decisió molt perjudicial per a la nostra escola i exigirem a serveis territorials que facin marxa enrere en aquesta decisió.
És una escola d'alta complexitat i de fet el pacte contra la segregació així diu que les escoles d'alta complexitat i de màxima complexitat són les últimes que haurien de tancar línies. Per tant, en aquest cas no està justificat, malgrat que sí que sabem que hi ha una sobreoferta a Mataró de places, però no és aquest centre qui ha de tancar una línia precisament.
Ara ho han fet des de molt abans, de manera que no ens donen l'oportunitat a començar les preinscripcions, no?, i veure quina demanda de places hi ha.
El fet de que ja no permetin aquesta possibilitat
d'una manera o una altra estan dient a les famílies, no?, que no es preinscriguin en aquesta escola perquè només amb germans es poden omplir una part molt gran de les places que hi ha disponibles quan només és una línia.
Ens estem coordinant amb altres escoles i altres actors del barri de la ciutat, i llavors tenim prevista una mobilització segurament en els propers dies. I bueno, encara hem d'acabar d'estudiar, justament a principis de la setmana que ve farem una assemblea amb l'AFA.
Maria, com acabem d'escoltar, doncs, a aquestes declaracions es deixa caure que hi haurà mobilitzacions. Que ens pots avançar?
I altres activitats de protesta.
Sí, sí, exacte.
Jo vaig assistir abans d'ahir a l'assemblea aquesta que deia en Jordi, de l'AFA, i em vaig quedar extraordinàriament emocionada de veure que en aquests 47 anys de vida de l'escola aquell esperit renovador, lluitador, reivindicatiu que va tenir en el moment de néixer s'ha conservat, i això és molt important. És molt important que una escola hagi mantingut durant 47 anys aquesta fidelitat als seus principis fundacionals, per dir-ho d'alguna manera, que no són altres que servir a un barri. Per mi és un barri molt manco, per mi és un barri d'avantguarda del que seran els barris, esperem que tots, de la Catalunya dels anys que venen, no?
Perquè hem de recordar, perdona, que són de màxima complexitat.
Sí, és de màxima complexitat, sobretot per un motiu, perquè, i per això no es pot perdre cap aula de P3. Una criatura, per exemple, el meu net té 3 anys, va a l'escola, però quan va a aquesta escola que li parlaran català, li ensenyaran aspectes de cultura catalana, aquest nano ve d'una família que parla català, d'una escola bressol que ja li han parlat de tot això i que ja ha viscut això. Però, en canvi, hi ha uns altres infants que viuen en famílies de procedències culturals molt allunyades de la nostra, persones fantàstiques, eh? Jo no em poso amb la qualitat humana perquè ens han vingut gent meravellosa, però que tenen un idioma molt allunyat de qualsevol llengua romànica, que no han anat mai a l'escola bressol, que no han sortit de l'entorn familiar. Llavors aquest nen el poses a P3 o I3 i per ell és un xoc molt gran i molt difícil, i que segurament pot ser positiu si hi ha aquest treball molt personalitzat que estava dient l'Antoni, no? Si hi ha una mestra que pot estar per ell, que pot parlar-li català i que el nano vagi entenent a través de la immersió lingüística. Però si tu tens 20 nens d'aquests que no t'entenen, que no saben, això és difícil, i llavors pot ser una mala experiència pel nen. I aquí comença la desigualtat que després, en un cas, pot fortificar amb un èxit escolar i en l'altre amb un fracàs escolar, i que tercer d'ESO, que és el curs que sol passar, hi hagi molt d'absentisme, no absentisme, abandonament. L'abandonament no ve dels problemes del tercer d'ESO. Moltes vegades aquest abandonament ve dels 3 anys. Mm. Clar, de fracàs en fracàs fins a la derrota final, no? Uh-huh. En aquest cas, i llavors és molt important, i sembla mentida que els polítics siguin tan secs. Què s'estalvien? El sou d'un mestre? Quin és el sou d'un mestre al cap d'un curs, al cap d'un any?
Se posa pels pressupostos.
Sí, però que, com poden destruir? És que no té lògica, i a mi em dol molt que la regidora d'Educació de Mataró, que amb aspectes treballem amb ella i molt bé, hagi caigut en aquest parany de la Generalitat. És un parany, destructiu, horrorós. O sigui, no s'ha de mobilitzar, no és un problema d'escola en aquest cas, aquest any, per la loteria Rocafonda i Camí del Mig. No és un problema de barris, del Pla d'en Boet i de Rocafonda. És un problema de ciutat i és un problema de país. I, per tant, des de la iaia més iaia fins al nen més nen, hem de participar en aquestes mobilitzacions. Si no ho fem, ens autodestruïm.
Gràcies, Maria. Diem-li a l'Antoni Segura, que ens està escoltant també, que el que ha dit la regidora d'Educació de Mataró, la senyora Bea Delgado, que aquest cop sí que l'eliminació es faria efectiva. Ja hi va haver-hi les germanes Bartomeu, etc., però ella està fent declaracions en aquest sentit.
Mira, hi ha un
ítem... Que vol fer extensible més cursos, perdona.
No, hi ha un ítem que a mi em sorprèn, no sabrem el motiu. I ara... Ni la Generalitat ni l'Ajuntament van anar a la nit temàtica, crec que es diu, d'aquí de TV Mataró. Quan un polític està convençut d'una cosa, va i ho diu públicament. Quan un no està tan convençut o veu que realment no és tan encertat com es pensava en un primer moment, no hi va.
Bé, nosaltres ara...
Penso que hi ha molt de partit a jugar i a més s'ha de jugar en 3 setmanes perquè l'ideal seria revertir aquesta decisió abans de començar les preinscripcions i que ja tant l'Escola Camí del Mig com la Rocafonda poguessin oferir 36 places en comptes de 18.
Amb això que hem afegit en el programa d'avui, el que nosaltres volem és fer un tastet per fer un programa una mica més llarg, que avui l'hem dedicat a l'Antoni Segura i a tota la problemàtica internacional que tenim, i realment això és un tastet per fer-ne un altre de més llarg i tornar-ne a dedicar un. Només una cosa, Antoni, et volia preguntar a tu, perquè ja estem fora de temps, què et semblen aquestes declaracions d'aquesta regidora?
A veure, em sembla que hi ha una certa idea.